Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La voluntat de diàleg d'una banda i la dificultat d'obrir debat autènticament polític de l'altra marquen els posicionaments dels grups municipals un cop transcorreguts els 100 primers dies des de la formació del nou ajuntament. Un repàs o anàlisi a aquest període ocupa la part central de l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar al punt de les 6 de la tarda. Aquest és el tema d'obertura. N'hi ha però d'altres que repassem ara en aquest avanç en format breu. Torna l'esdeveniment divulgatiu Science Needs You. En aquesta propera quarta edició, el tema central és la física quàntica i les seves aplicacions sota el títol de la revolució quàntica. Per primera vegada, l'escala hi participa. Serà amb una presentació divendres i amb un espectacle dissabte. 1.616 euros és el benefici que ha generat la botifarrada de la Festa Major i que els organitzadors destinen un any més a la lluita contra el càncer. El grup que l'organitzava, però, decideix plegar per deixar pas al jovent. Esports, tennis de taula, el CERT de Superdivisió incorpora dos jugadors estrangers més a la seva plantilla. Són el xinès Wei i el rus Xia Plijin. Un any més segueixen el suec Anders Eriksson i Sergi Grau i pugen també el primer equip Iker González i Norbert Tauler. La Lliga s'inicia aquest divendres. Recull d'agenda d'activitats més el temps completen l'informatiu d'avui. Una jornada dominada pel cel serè i amb molta bonança tant avui com demà. Fet aquest avanç, us deixem ara amb la franja, amb la segona hora del magazín El Far, aquest magazín de mar que elaborem conjuntament 5 ràdios de litoral, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Això fins a les 6 hores de l'actualitat local, l'informatiu, més l'espai de cine, com cada dijous, un abans de les estrenes a la cartellera de la gran pantalla. Amb Jordi Or, no em vaig al torrent, em van agarrar. Al punt de les 7, una ullada a l'actualitat d'àmbit més general. Next Vespre, notícies en xarxa, edició Vespre, amb l'Ali Gené i Montse Manent. A partir de les 8, els musicals per aquest ordre, Connexió Eclèctica, de John Jovigut i Sound System. Després, a les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i el suplement La Plaça, que ha estat destinat avui a l'anxova i a les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Ruta de la tapa de l'anxova, jornada gastronòmica Rafael Sabadí i festa de l'anxova. A totes i a tots, gràcies per la unia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa on parlarem bàsicament de ports, d'equipaments portuaris i de la relació ports-ciutat, entesa des del punt de vista social com un indret on passejar, prendre copes, menjar i ballar una estona. Mirarem si s'hi pot anar una mica més enllà o no. Aquest és el model bàsicament de relació que es pot establir entre els ports i les poblacions. Però abans volem parlar de pesca i d'Europa i de reunions. Us ho explico.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
és que ha estat el nou comissari designat per Medio Ambiente i Oceanos de la Unió Europea, Virginijus Sinkevičius, el que els ha demanat al president de la Patronal Pesquera Europea, l'Europeach, i també secretari general de CEPESCA, el senyor Javier Garat, li va demanar una reunió per conèixer-se i poder establir un diàleg. I aquesta reunió es va dur a terme ahir la tarda. Y yo creo que de esta reunión tenemos que conocer más, sobre todo después de el malestar que provocó en el sí del sector pesquero el hecho de que el señor Sinkevičius pues se cargara el concepto del término pesca del título de su departamento, de su cargo. Queremos saludar a esta hora de la tarde a Javier Garat, secretario general de CEPESCA y presidente de la Patronal Pesquera Europea. Señor Garat, buenas tardes, bienvenido, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la reunión con el nuevo comisionado?
Fue positiva, la verdad es que me llevé una buena impresión. Como bien decías al principio, todos nos asustamos un poco al principio cuando nos anunciaron que el comisario lo iba a ser de Medio Ambiente y Océano, desaparecía la palabra pesca, y además que provenía de un partido político que se llama, traducción en español, algo así como Granjeros y Verdes. Uh-huh. Ya algunos se imaginaban, nos imaginábamos que podía haber una segunda versión de la comisaria Damanaki, que ha sido la peor comisaria de la historia de la Unión Europea, porque lo único que hacía era seguir los postulados de los ecologistas radicales, uh-huh, y que tanto daño hizo al sector pesquero, que de nuevo estuviera una persona así al cargo de la Comisión Europea. Afortunadamente, parece que no es así. Sus dos primeros mensajes cuando se reunió conmigo ayer, fueron los siguientes. En primer lugar, soy consciente de que no os ha gustado nada en el sector pesquero que no aparezca la palabra pesca, que sepáis que eso yo lo he recibido dado, no es cosa mía, ha sido cosa de la presidenta, y yo no lo puedo cambiar. Si lo cambia alguien, tendrá que ser la presidenta. Por supuesto, nosotros, yo le pedí que le pidiera a la presidenta que lo cambiara, y sé que me consta que en el Parlamento Europeo también están haciendo gestiones para ver si se puede cambiar. No sé si se conseguirá o no, pero así me lo manifestó. Pero que en cualquier caso, que para él era una prioridad, textualmente dijo top priority, una prioridad top, el sector pesquero, la pesca, bueno, dentro de sus competencias.
Eso sí.
Y luego, por otro lado, ante el miedo de ese partido de los verdes, lo que decía era que él, la sostenibilidad, en sus tres dimensiones, la medioambiental, la social y la económica, y que además durante su mandato quería dar especial importancia y relevancia a la social, entre otras cosas para intentar atraer a los jóvenes al sector pesquero, con lo cual son dos mensajes que a mí personalmente me gustaron.
Bueno, pues parece que una vez abrimos el libro, es decir, leemos la tapa, ¿no? Leemos el título del libro y no nos gusta, pero parece que empezamos a leer el libro y empieza a tomar un buen camino. Esta mañana leía con atención la nota que se ha hecho pública desde CEPESCA, un poco explicando la reunión y los contenidos, y la reacción con Isabel, con la compañera, hablábamos, ¿no? Yo le decía, me da la sensación, yo no me llevo un buen sabor de boca, porque me da la sensación que Javier Garat fue a explicarle a este señor los problemas del sector pesquero, y Isabel me decía, no, bueno, debe ser que han establecido un diálogo. ¿Qué fue más? ¿Un diálogo o es que realmente fue usted a explicarle la realidad del sector pesquero?
Bueno, en primer lugar, yo recibo una llamada dos días antes del gabinete donde me dice que el comisario quiere reunirse personalmente contigo porque quiere conocer las preocupaciones del sector pesquero europeo. Le pregunto, ¿yo solo, acompañado con gente europea? Y dice, no, contigo solo. Y con lo cual tengo que decir que me agrada, porque es la primera vez en los últimos años que un comisario, antes de que haya sido ya formalmente nombrado y aprobado por el Parlamento Europeo, se reúne con nosotros para interesándose por nuestras preocupaciones. Y una vez que ya me senté ahí enfrente de él, él me contó esas cuestiones que he comentado, y yo le hice un resumen de la situación del sector pesquero en Europa, en la Unión Europea, de las frustraciones que tenemos por sentirnos en muchas ocasiones incomprendidos por parte de las instituciones europeas, de la Comisión, del Parlamento Europeo, donde se toman decisiones en contra del sector y que en muchas ocasiones son imposibles de cumplir. Yo les mencionaba la obligación de desembarque, algunas medidas técnicas, algunas cuestiones del reglamento de control, cosas que si esos políticos que deciden estuvieran cerca de los puertos y conocieran lo que ocurre en el sector pesquero, posiblemente no lo habrían adoptado. Pero como están tan lejos y se dejan influenciar tanto por determinados grupos ecologistas radicales, pues al final pasa lo que pasa. Eso que provoca frustración del sector, algunas normas que no se pueden cumplir obligatoriamente y por tanto sanciones, y desencanto por parte del sector pesquero sobre cómo se hacen las cosas en la Unión Europea. Y le pedía que por favor pisara los puertos de la Unión Europea, que hablara con el sector, que nos escuchara, que se reuniera con nosotros con frecuencia, que eso sería muy bueno para él seguro y también para el sector.
Por tanto, parece que pinta bien, veremos si hace caso de estas peticiones. ¿Han quedado para volverse a reunir o no?
Sí, yo le invité a una asamblea de europeos, le puse sobre la mesa una fecha concreta, que justo no podía, entre otras era una de ellas, era su cumpleaños.
Vaya.
Pero lo que sí me ha dicho, se ha comprometido que desde luego antes de que finalice el año se reunirá con nosotros, y en los próximos 6 meses se ha comprometido a visitar todos los países pesqueros de la Unión Europea, pisar puertos, pisar en los distintos países, reunirse con el sector para conocer sus diferentes problemáticas y poder así enterarse de qué va hecho, porque la realidad es que es un joven con 28 años lituano que hoy en día es ministro de Economía, que llega a este cargo pues con muy poquito conocimiento de la política pesquera común y del sector pesquero, pero por lo que me dicen es una persona muy lista, muy inteligente, que enseguida capta todos los temas que se le comentan y que viene con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas. Hay otra cosa que me gustó mucho,
sí,
que me dijera, por un lado, que él es consciente de que los pescadores eran más verdes que él y que yo.
Muy
porque
bien.
Porque los pescadores pensaban en el futuro que tenía que seguir habiendo pescado, y que es consciente también de que nosotros, el sector pesquero, no es el causante de los problemas del cambio climático y de la contaminación marina. Existen otras actividades marítimas, transporte, petróleo, gas, etcétera, y en tierra, a través de la llegada en los ríos, la desembocadura de los ríos, que son los que provocan, sobre todo la contaminación marina, y que nosotros somos víctimas de todo eso, y que por lo tanto su prioridad iba a ser atacar esos frentes para intentar buscar soluciones y que no nos veamos nosotros perjudicados por esas amenazas del cambio climático y la contaminación marina.
Pues el libro nos empieza a gustar, veremos cómo acaba. Javier, muchísimas gracias por habernoslo contado y estamos en contacto.
De acuerdo, muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes. Pues primer contacto entre Cepesca y el nuevo comisionado europeo, y se me va que la cosa pinta bien. Doncs això és el que fa referència al món de la pesca, que, bueno, que havia estat molt preocupat, ens havíem fet ressò aquí al Far, d'aquest nou comissionat que es va carregar el títol de pesca. Altra cosa és els ports. Sovint en parlem aquí de ports, i els companys de ports de la Generalitat, els amics de ports de la Generalitat, ens permeten conèixer cada setmana els diferents ports que hi ha al territori. Sovint, quan parlem de ports, poblacions, hi ha aquest esforç en fer que els ports siguin permeables, és a dir, que permetin el pas de gent de la ciutat al port i el pas de personal del port a la ciutat. Però això sempre és molt complicat, hi ha infraestructures que ho compliquen, i a més, sovint veiem els ports com llocs on bàsicament s'hi pot oferir activitats lúdiques i recreatives, sobretot lligades amb la gastronomia i la nit, discoteques, bars, restaurants. Avui en volem parlar. Només es pot fer això o hi ha altres oportunitats, hi ha altres opcions? I per fer-ho, jo crec que ens hem envoltat dels millors. Començo saludant l'Adolfo Romagosa, que va ser director del Port Vell de Barcelona durant molts anys i persona que coneix perfectament del Port Vell i que persona que coneix perfectament aquest tipus d'equipaments. Adolfo, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per invitar-me. Encantat de parlar de ports.
Escolta'm una cosa. Bars, jo he reduït a bars, restaurants i discoteques, bàsicament. Però és el que hi ha a la majoria d'establiments d'equipaments esportius. Sembla que només podem, des del port, oferir això a la ciutadania a nivell urbanístic.
Bueno, jo crec que tindríem que fer una primera distinció, no? Lo que és, lo que, quan parlem de ports de la Generalitat i quan parlem de ports com pot ser el port de Barcelona, el port de Tarragona, no? Que tenen un component industrial molt fort i que aquest component industrial, quan s'aparta, pues deixa lloc a altres activitats, no? Activitats que són tradicionals, com per exemple a l'esport. O sigui, a l'esport és una activitat molt interessant dintre dels ports, com pot ser pues, el rem, la vela, aquí tenim el club marítim i el club nàutic que juguen amb això. Després hi ha una altra activitat que també és molt interessant, que poder no estar a l'abast de la ciutadania, però sí que és tot el que és la indústria vinculada a la nàutica, podríem dir industrial, no? En el cas de Barcelona tenim Marina 92, que és una indústria molt potent que està dintre del territori portuari i que, bueno, no és una activitat purament industrial del port, però sí que viu dintre del territori. I després tenim, evidentment, que dintre, pues, ara s'ha transformat molt, no? O sigui, penseu que el Port Vell es va obrir el 95 i del 95 cap aquí hi han passat moltes coses, no? Però tenim coses interessants, el Pier, el que és el magatzem de comerç, tenim el Pier 1, que jo, són start-ups, és desenvolupament i està dintre del territori portuari. Sí que és cert que tenim un Mare Magnum dintre del territori portuari i que tenim uns cines de Cinesa que ara estan tancats i que teníem un IMAX, no?
Sí.
Però jo diria que s'ha d'analitzar bé la història per veure el per què dintre dels ports apareixen equipaments com aquests, a més de permetre el pas de la circulació i el fet del passeig i els territoris oberts i nets. I, no? Llavors, aquesta vida que apareix quan el port industrial es retira i bé, pues, la necessitat d'ocupar aquests espais és una vida que ha sigut sempre una equació difícil de resoldre i que en funció dels temps s'ha resolt d'una manera que ha estat criticada quan han vingut els temps després i que després s'ha resolt d'una manera, no? però és cert, o sigui, el port de Barcelona va néixer el 95.
Clar.
I ve d'un pla especial de 1989.
Entenc.
Ha passat uns quants anys. El port de allà on es va mirar Barcelona a fer, això era, penso que eren els ports, uns ports americans, ara no recordo exactament, però es va mirar allà, no? I va mirar què és el que es feia i ho va fer. Llavors va ser molt curiós també, perquè tot i que el projecte del Port Vell ha sigut un projecte modèlic al món,
sí,
modèlic al món, que avui encara, amb tota la crisi que tenim sobre el turisme, sobre els creuers, sobre l'ocupació dels espais públics d'aquesta manera, és encara modèlic al món d'allò que es va fer aquí,
doncs,
bueno, el temps ha canviat, no? En aquell moment, aquesta reflexió és una reflexió que m'he fet moltes vegades, en aquell moment el Port Vell, que són 50 hectàrees, estava dintre d'un territori portuari que eren 700 hectàrees, no? Llavors, quan el port es transforma, per dir, bueno, jo dedicaré a la ciutadania aquest espai, però aquell rendiment que em donava aquesta dedicació, jo el tinc que recuperar d'alguna manera, no?
Sí.
Llavors, mirant quines eren les alternatives que es podien oferir, doncs llavors va transformar el que podien ser terminals de carga, doncs, en una terminal que es deia Mare Magnum. Ho va transformar aquell negoci que no sé què en un negoci que era Cinesa, o en un negoci que era IMAX, que aportava a l'autoritat portuària uns rendiments
econòmics
que compensaven aquells que havien desaparegut, no?
Deixa'm seguir reflexionant, però deixa'm afegir a la reflexió una altra visió d'un altre port. Deixa'm anar-me'n a Sitges, Ivan, perquè crec que també ens acompanya un bon convidat.
Exacte, ara parlàvem de Barcelona, de Tarragona, parlem d'un port una mica més diferent, eh? Parlem del port de l'Aigua Dolç de Sitges, un dels ports millor reconeguts del litoral català, tant pels seus serveis, pels seus equipaments, per les seves instal·lacions. Per conèixer una mica més del port de l'Aigua Dolç tenim amb nosaltres el seu gerent, Xavier Cuyàs. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Un port que va més enllà de l'oferta nàutica.
Sí, un port que evidentment el seu impacte és molt menor del que hem estat parlant fins ara, però que si bé el seu origen l'hem de situar als anys 70, i en el moment en què els promotors de tot aquest projecte es posen al front del tema, el que fan és marxar a la costa francesa, a la Costa Blava, i observar què s'està fent allà en els ports esportius, un tema que en aquells moments era a les beceroles i als principis, i ells allà ja capten la sensibilitat de que un port esportiu no es té que transformar en solament un aparcament de vaixells, sinó que els tripulants dels vaixells, quan estan a terra, tenen vida. I aquesta vida se'ls ha de, diguéssim, facilitar que la puguin disfrutar i gaudir. I d'aquí ve el port de Sitges Aigua Dolç i el seu tarannà, que quasi té més activitat a terra que no pas a l'aigua.
Per tant, Xavier, el port d'Aigua Dolç s'inspira en un model francès. L'Adolfo ens deia que el port vell s'inspira en un model americà, és a dir, anem d'alguna manera adaptant models, suposo que la recerca de crear el nostre.
Sí, una miqueta. Penso jo, és una opinió molt personal, que és una miqueta el tipus d'instal·lació en el que ens trobem i el tipus d'entorn en el que ens trobem. No és el mateix Barcelona i el port autònom de Barcelona, que és un, podríem dir, a nivell portuari un monstre, que Aigua Dolç, on hi havia un penya-segat i hi havia quatre casetes a dalt de la muntanya, i llavors allà es decideix fer un port esportiu. Lògicament, l'enfoc és totalment diferent, les necessitats són totalment diferents i els plantejaments són totalment diferents. Si bé, encara que coincideixen en que un port no és solament l'activitat nàutica avui dia, sinó que jo crec que aquesta activitat està compartida com a mínim a 50% entre la part de terra i la d'aigua.
Adolfo, ara et pregunto, però deixeu-me incorporar una tercera persona en aquesta taula rodona. Recordem que estem parlant amb el senyor Xavier Cuyàs, gerent del port de l'Aigua Dolç a Sitges, i amb l'Adolfo Romagosa, qui va ser gerent del port vell de Barcelona. Incorporo en aquesta taula rodona el senyor Joan Pere Gómez, gerent de ports de la Generalitat de Catalunya, conscient que és també una preocupació de ports de la Generalitat aquesta integració port-ciutat. Joan Pere Gómez, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bones tardes.
Parlàvem, no?, d'aquests dos models diferents, el d'una gran ciutat que integra el seu port vell, doncs, emparant-se amb aquest model dels Estats Units, o el port de l'Aigua Dolç, que intenta d'alguna manera adaptar un model més francès, i la Generalitat que intenta treballar per trobar un model propi, no?, d'integració port-ciutat.
Sí, bueno, des de la Generalitat som molt conscients que aquí, clar, estem parlant també de dos ports, però són uns ports també que l'esport nàutic, l'esportiu és molt important, i els ports de Generalitat, sobretot els que l'empresa pública porta, són ports que naixen sempre d'un port pesquer, i per tant, quan un port és un port pesquer i el poble es creix al voltant d'aquest port pesquer, sense donar-te compte, vull dir, el port ja està integrat a la ciutat. I allí on no s'ha fet, el que estem fent nosaltres ara mateix és intentant fer tots els esforços per integrar-los al màxim, com ha sigut el cas de Vilanova i la Geltrú, per exemple.
Port, bar, restaurant i discoteca, i algun equipament nàutic. És ara mateix el punt en el que ens trobem, no?
Bueno, això te referiràs a altres ports, els ports de gent de Catalunya. Aquest model no existeix, l'oci als nostres ports no està, i evidentment nosaltres seguirem treballant perquè l'oci de manera puntual pot estar-hi, però no podem concentrar les activitats lúdiques als ports, i ens equivocaríem si només concentrem l'oci nocturn als ports. Els ports són motors econòmics, són llocs al qual hi ha molta vida, però sobretot ha d'haver pescadors, ha d'haver nàutica, ha d'haver industrial, i s'ha demostrat que quan tu fiques tot l'oci nocturn a un port, a la llarga, són problemes, i nosaltres això no és el nostre model, i per tant seguirem treballant perquè l'oci nocturn, de manera, diríem, homogènia, no estigui als ports. No creiem que el model sigui, no vol dir que hi hagi puntualment algun bar, però nosaltres la nostra intenció, ni molt més, la nostra intenció és que hi haguin comerços, que hi haguin restaurants, però que les estructures concentri els ports, ja dic jo des d'aquí que no.
I la darrera qüestió que li faig, estem a l'inici d'aquesta conscienciació, és a dir, des de Ports ja fa anys que hi treballen, però vull dir, en el context del que és una ciutat, del que és una població, fa relativament pocs anys que ens hi estem preocupant de fer aquesta integració.
Sí, però bé, escolta, al final podem mirar els exemples. Si tu vas pels ports que tima de Jordi Catalunya, per exemple, tu vas a una població tan gran com Vilanova i Geltrú, la plaça pública més gran que hi ha a Vilanova i Geltrú és la que vam inaugurar l'any passat des de Ports, no? Que és una plaça de 14.000 metres quadrats, que s'ha convertit en la plaça més gran de la vila. O te'n vas a poblacions com ara Sant Carles de Ràpita, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar o el mateix Palamós, i dones compte que el port està no integrat, integradíssim a la vida del poble. I per tant, nosaltres és un model que seguirem potenciant, que seguirem promocionant, però evidentment això ho hem de fer en què ha de conviure amb els espais de ciutadania, hem de conviure també amb el que es fa dintre d'un port, i amb un port sobretot el que hi ha és molta vida, però hi ha vida portuària. Aquí tenim creuers, tenim industrials, tenim també pescadors, tenim l'esport esportiu, la nàutica popular, i evident tot això en aquesta gent, al moment que traiem les barreres, traiem les tanques, els hem d'assegurar que ha d'haver seguretat, perquè aquesta gent, per exemple, un pescador, la seva embarcació és la seva empresa. Si algú entra i li fa mal, li destrossa l'empresa. Per tant, nosaltres estem invertint molt en el que seria la seguretat passiva. I fins avui els ports de Catalunya són ports segurs i ports gens problemàtics. I com que aquest model ens està anant bé, el que farem és seguir-lo potenciant.
Doncs, Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Em quedo amb els convidats. Fins la propera.
Moltes gràcies.
A veure.
El 28 de setembre, Fira Gastronòmica de l'Escala.
A la zona de la Riba gaudiràs d'un espai de show cooking amb degustació de productes de Girona amb maridatge de vins.
A més, cuina marinera, un espai selfie i un altre de lúdic amb tallers infantils.
Tasta els productes de qualitat local. Vine a la Fira Gastronòmica de l'Escala.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els carrers engalanats tots de blanc paperi s'omplen de vida la gent que arriba, la festa és aquí. El cot s'embala, va tot solidària entre rialles, ja sentim la màgia, un cel d'estrelles que no tan acabes, i els teus ulls me'n miren, diuen que vas aquí. S'ha aixecat l'estiu en passant-hi, porta sal i l'olor de la mà, fa dolç el meu vestit. Tot el poble és a la plaça, tan grans com petits, barenetes, granissat de males, tot el punt per gaudir. El cot s'embala, va tot sol i balla, entre rialles, ja sentim la màgia, com cel d'estrelles, que no t'ha.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estem al Far, parlem sobre la integració Port-Ciutat i ho estem fent amb convidats. Acabem d'acomiadar Joan Pere Gómez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, i estem acompanyats de, bueno, de gent que en sap i molt del món portuari, com és en Xavier Cullà, gerent del Port de l'Aigua Dolça, Sitges, o l'Adolfo Romagosa, que va ser gerent del Port Vell de Barcelona. Adolfo, es pensava, quan us he escoltat a tots i després d'escoltar-te tu al principi de la taula rodona, que potser estem precipitant aquest debat. És a dir, fa tan poc temps que les poblacions, almenys a Catalunya, tenim consciència de l'existència dels ports, que necessitem que passin uns anys per començar a integrar-los i a donar-los aquesta volta. No sé si vaig molt errat en la reflexió.
Home, jo aquí em tinc que desmarcar, perquè el Port Vell és del 95, i llavors aquesta experiència, doncs, bueno, o sigui, ja veuràs, l'experiència de que els ports s'han d'obrir a la ciutat, vull dir, no és un invent que passi només en aquí, sinó que a tot el món els ports necessiten cada vegada més explicar què és el que fan perquè la població toleri allò que fan, no toleri els fums, toleri els problemes logístics, toleri pues, la gent que pot venir de creuers i tal. Llavors això força els ports explicar-se. Llavors, no hi ha millor explicació que en aquells espais on el port pot obrir les seves portes o pot obrir els seus territoris perquè la gent passi, miri i vegi, doncs, llavors això podríem dir que és relativament nou, no? El cas és que el port de Barcelona va tenir l'oportunitat d'obrir-se perquè la logística de les seves operacions ho va manar així, perquè vam passar de la carga a granel a la carga contenedoritzada i els contenidors a la Barceloneta des de l'hora no podien entrar. Llavors va tenir l'obligació de fer-ho, no? Llavors, el que sí que és cert és que hem passat una sèrie de transformacions molt interessants, no? Jo recordo el 95, perquè jo ja estava al port quan es va obrir el Port Vell. La primera sala multicines a Barcelona va ser la sala de cinesa del Port Vell. Com un gran magatzem, com el Mare Magnum, doncs era al principi, llavors, i naixia al costat d'un territori absolutament col·lapsat, com potser Ciutat Vella, naixien 50 hectàrees d'ús lliure, amb serveis, amb instal·lacions, i allò va ser absolutament brutal per la població. Llavors, el que era molt curiós és que al principi teníem pues, un 70 de visitants locals, un 30 de visitants estrangers. Avui hi ha un 70 d'estrangers que visiten el Port Vell i un 30 locals, no? I què ha passat, per exemple? Pues que les sales multicines, que abans tornaves al Port Vell a veure una pel·lícula, ara resulta que sota de casa teva tens una sala multicines fantàstica i no cal que et desplacis enlloc, no? Llavors, si mires realment el mapa de Barcelona del 95, quines eren els grans magatzems o les sales multicines que hi havia, veus una distribució. Si el mires ara, veuràs que la distribució és totalment diferent. Vol dir que el comportament de la gent ha canviat versus allò que va ser una novetat en aquell moment, no? Llavors, aquell es va construir, s'ha d'anar adaptant a les voluntats, a les necessitats, als desitjos de la població. I no és tan fàcil, perquè són infraestructures construïdes, no?
Clar, i molt...
Però, bueno, de qualsevol manera, no m'enrotllo més, no? L'únic que dic és que sí és cert, sota el meu criteri, que el port té l'obligació d'obrir-se a la ciutat i d'entendre quina és la necessitat de la ciutat en cada moment i de transformar-se o intentar-se transformar en allò que la societat demana, no?
Xavier, el cas vostre és també d'adaptació, és a dir, és molt clar l'exemple que ha posat l'Adolfo, és a dir, és veritat, el 95 arribaven pocs creuers i ara n'arriben un fotimer cada setmana, no? Vosaltres també us heu hagut d'anar adaptant als usos i als gustos de la ciutadania?
Sí, de fet hem anat també jugant. El que passa és que en el nostre cas, amb el municipi de Sitges, així com d'altres ports, com pugui ser, pues, aquí esmentava abans el Joan Pere, com Vilanova o com l'Ampolla o com aquests ports estan centralitzats al mig de la vila, igual que ho és Barcelona, que està al centre de... Nosaltres estem en un lateral, diguéssim. És a dir, més enllà del cementiri, que és on deien, on està el port? Més enllà del cementiri. Tenim present, a més, que a Sitges, a part de nosaltres, hi ha Port Ginesta i Garraf, que tot és terme municipal de Sitges. Vull dir, integrar-los a la ciutat és bastant més complicat que en el nostre cas. Però sí que nosaltres hem intentat apropar-nos nosaltres cap a la vila, vale? Intentant que el Vilatà de Sitges pues, pugui accedir-hi al port, que en 10 minuts ja està caminant. Hem treballat per facilitar aquests accessos. I després el que hem anat és adaptant-nos als requeriments. És a dir, els anys 80, primers del 90, l'activitat del port era una activitat de gent de 25-30 anys, molt jove, molta nocturnitat, molts bars, molts discobars, i tot això en un període de 10-12 anys ha anat transformant-se en un port gastronòmic amb el qual hi ha ara 14 restaurants, 3 bars, un discobar i una petita discoteca que és el Sweet Pachá. O sigui, hem canviat de model perquè és el que ens està reclamant el nostre client. O sigui, el nostre target de gent potser és una mica de més edat i el que vol és gaudir pues, de la tranquil·litat, de dinar bé en un bon restaurant, passejar i tenir el vaixell allà amb tranquil·litat. I tota la part que ve de terra, doncs ens passa el mateix. A nivell simplement orientatiu, l'Ajuntament de Sitges és de turisme. Entre l'any 2018 va fer una enquesta a nivell turístic de la gent que venia de visita a la vila, i sobre 100, crec que eren 130 o 140.000 enquestes, un dels resultats finals va ser que en quant a punts d'atracció de la vila, darrere del passeig marítim hi sortia el port d'Aiguadols, curiosament. És un fet que ens ha omplenat d'orgull, com deia aquell, i que vol dir que la gent aprecia, i a més amb una nota molt alta de valoració. Per tant, bueno, crec que estem fent les coses com toca fer-les, i així intentarem planificar-nos pel futur. Sempre una miqueta demanant el que vol la gent, recollir-ho i reconduir-ho.
Deixem parlar de planificació. Precisament els que saben i molt de planificació són els urbanistes. Vull saludar a Robert Jové, és vicepresident de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya. Senyor Jové, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Parlem de la integració port-ciutat, que és una inquietud relativament nova, 95, si voleu, bueno, més enrere, estem parlant de fa 24-25 anys, 24 anys tot just, i que els urbanistes sé que estan molt en trobar les eines per aquesta permeabilitat, no?
Correcte, correcte. Mira, jo crec que el territori en general, com tothom sap, és molt divers, és molt canviant, i per tant l'urbanisme ha de tenir aquesta mirada més global, més integradora, segurament més transversal, no? I per tant els que ens dediquem a l'urbanisme no només planegem la ciutat, la urbana, sinó que planifiquem o hauríem de planificar tots aquells teixits, siguin residencials, siguin d'activitat industrial, siguin sistemes, infraestructures, els usos, etc, etc. Per tant, dit això, lògicament és una preocupació que la ciutat ha d'estar d'alguna manera molt vinculada al port i viceversa. Malauradament, segurament la governança dels ports, amb aquesta idea del port autònom, amb les seves lleis, ordenances, etc., fan que això no sigui fàcil. I que, per tant, doncs, malgrat si ja sabem i coneixem casos de bona coordinació entre ajuntaments i altres organismes i els ports, a vegades les coses no són així. L'ideal seria que hi hagués aquesta, des de la mateixa planificació, tinguéssim reconegut el port, la seva activitat i les relacions amb la ciutat. Un port no està pràcticament mai exempt i al mig del territori allò flotant, sinó que d'alguna manera té tota una sèrie de llaços, de relacions, per exemple, no sé, el port de Barcelona, perquè és un dels ports importants i grossos, no? Clar, necessita tota una infraestructura de mobilitat, tota la seva activitat comercial, la seva activitat industrial, els contenidors, el transport, tot això requereix de vies que permetin doncs, aquest flux i tal. I aquestes vies, vulguem o no, bueno, tenen alguna repercussió amb la infraestructura viària de les ciutats, no? Per tant, tot això va molt, molt relacionat, no? Per tant, jo crec que és important trobar una bona coordinació. És És cert que hi ha activitats que són pròpies del port, que necessiten doncs un espai propi sense masses interferències, hi ha temes de seguretat, temes aduaners, etcètera. Tot això és clar, igual que una escola, tampoc la ciutat entra dintre l'escola, vull dir que és una activitat concreta i determinada. Però, malgrat això, sí que crec que caldria doncs una millor planificació de tot això. Darrerament, el Port de Barcelona, el Port Olímpic, en concret, de Barcelona, doncs hem pogut veure problemes amb aquest lleure nocturn, etcètera, i que potser no estava a part d'altres circumstàncies, òbviament, vull dir, no és el mateix segurament el Port d'Aigüedols que de Barcelona per el que té de pressió més important de població, però en tot cas s'ha vist que era un model que bueno, ha arribat a estar bastant exaurit, amb problemes importants de seguretat, etcètera. Per tant, jo crec que la planificació entre ajuntaments i ports en aquest sentit tindria que ser clara, diàfana, i per tant doncs intentar aprofitar que el port és un element més de les ciutats i per tant que els ports haurien de ser també un element de gaudi de la població. Potser caldria plantejar-se en els ports altre tipus d'equipament que fins ara no s'ha plantejat, equipaments més culturals. Jo sé que és un tema difícil de sintetitzar en 5 minuts,
però hi ha model en aquest sentit, és a dir, hi ha model que ens pugui servir, model d'un port. Ara pensava, per exemple, en l'òpera de Sydney, que està tocada al mar, podríem dir que està en una zona portuària o gairebé portuària, ara m'he anat a l'altra punta del món, però seria una mica una de les propostes? És a dir, fer aquest tipus d'equipaments, per què no en aquestes àrees?
Bueno, per què no? És una possibilitat, També és cert que el Port de Barcelona també es va iniciar una part, de lleure amb cinemes i tal, i que potser tampoc han estat excessivament reeixides, no és fàcil. Jo crec que jo no conec, us he de dir que no sóc un especialista en el tema de ports, però en tot cas està clar que model no n'hi ha. També depèn molt de la ciutat, també depèn molt del port, és a dir, si el Port de Barcelona va amb increment tot el tema del creuerisme i dels passatgers que arriben en creuers, és perquè hi ha Barcelona darrere. Clar. Si no, evidentment no hi seria. Per tant, ja és molt diferent un port que un altre, depèn de la ciutat que té a darrere, les necessitats són unes o unes altres. Jo, de veritat, no sé si hi ha un model, però el que sí que està clar és que tindríem que coordinar-nos i d'alguna manera plantejar aquelles activitats que són èxit i aquelles activitats que no ho són tant, i per tant doncs tindre possibilitat de donar un cop de timó en funció, diguem, dels usos dels ports i la relació entre ciutat i port.
Senyor Jové, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat. Que vagi molt bé.
Per res, gràcies a vosaltres.
A reveure.
Bona tarda.
Bona tarda. Adolfo, sembla clar que hem de fer un model que sigui canviant, que sigui fàcilment adaptable.
Sí, de tota manera, jo tinc opinió en relació a el que ha dit el senyor Jové, perquè el port, aquesta discussió entre que el port fa el que li dona la gana i la ciutat pobra no se n'entera, aquesta és una discussió bastant clara, però el que sí que és cert és que el port té capacitat, capacitat urbanística, pot fer plans urbanístics, pot planificar, però el que fa el port és planifica, i la capacitat sancionadora és la de la ciutat. Vol dir que el port no pot construir res urbanístic dintre del seu territori que no estigui aprovat per la ciutat. Això vol dir que el port, per exemple, el model del Port Vell és un model de 1989, és un pla especial, es diu un pla especial, i amb aquell pla especial es defineix quines són les superfícies, netes, les alçades. Per exemple, aquest és un pla clar que defineix exactament allò que serà, que està aprovat pel consistori de la ciutat, sense cap dubte. Vol dir que el port no es pot sortir del marc que la ciutat li mana. Després, quan entrem, diu, però és que els problemes de seguretat... Bueno, jo sí que puc explicar quina ha sigut la història del Mare Magnum. Jo recordo perfectament com va néixer el Mare Magnum, què li va passar. El Mare Magnum va tenir un procés de deterioro potent fins al 2002, que va morir el Wilson Pacheco a la passarel·la. Sí. I llavors, i dius, i per què? Diu, perquè és molt fàcil, perquè tu, quan llogues un local, el que el llogater diu, no, i aquí muntaré una discoteca de nassos, escolta, no us preocupeu, serà de gran qualitat aquí, no, tranquils. Llavors tu al final, al principi quan érem cadellets, tu creies, no? Però resulta que aquella discoteca no anava bé. Llavors la gran qualitat es quedava en qualitat, no? I després, però la qualitat tampoc anava bé. I després acabava amb el gol de garrafa. I quan acabava amb el gol de garrafa, tu ja el problema el tenies dintre. Llavors allà se generava una sèrie de problemes que dintre d'un port és més complicat en una ciutat, perquè el port té molts racons, la il·luminació no és la que és, llavors doncs és molt complicat. Llavors el port, el Marmany va entrar en crisi el 2002 i no va ser fins al 2005 que es va fer una nova planificació, un nou disseny de Marmany, i es van fer fora les no sé quantes discoteques sí, que hi havia en aquell moment.
A la banda de dalt, vale?
Sí. Llavors van quedar dos a la planta dalt, i tot i aquelles dos van seguir donant problemes, perquè llavors, bueno, perquè al final no saps qui és pitjor, si el tio que ve o el vigilant de la porta que vigila, no? Però al final tens uns problemes brutals. Jo quan veig els problemes que té el Port Olímpic, que per cert el Port Olímpic no és de l'autoritat portuària, no. El Port Olímpic és de l'Ajuntament de Barcelona, o és de la Generalitat regit per l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, quan veig els problemes que té, és evident, o sigui, l'oci de nit és perillós. És perillós, i si no tens una vigilància dura, si no marques unes condicions determinades, sempre és perillós. Mm. El que passa que en un port, i quan l'ajuntes, pues el perill es transforma més, no? Llavors, i fixa't, i seguint amb la línia del senyor Jové, quan tu plantejaves l'òpera de Sydney, s'ha de ser un problema interessant, no? Que el port diu, proposo que al territori portuari hi hagi un ermitatge. Vale? Sí, llavors, dius, bueno, les diferències entre l'Ermitage i l'Òpera de Sydney podíem filosofar, no?
Sí.
Però llavors se'ns crea una sensació contrària, no, és que aquí no, perquè vendran els turistes, perquè vendran, escolti, què vol que faci, no? O sigui, no puc, bueno. Llavors, si és cert que el fet de posar un museu com l'Ermitage en la zona que es pretén, pues generarà una afluència de gent que dificultarà més encara la circulació per al passeig de Borbó. Vol dir que la presència d'un Ermitage no està tan condicionada per al fet de ser un museu, sinó per al fet de que generarà uns problemes de tràfic que avui ja són complexos, no?
Ja.
I que això obliga a dir, bueno, pues fem un bus nàutic que vagi un costat de l'altre. Però, o sigui, tot és compromès, però no, jo diria que no s'ha d'inventar un model. El model existeix. Vale? El que passa és que la societat és canviant, la societat exigeix, la societat demana, i a vegades demana pues, unes coses que són difícils de complir.
Xavier, referent a això que dèiem i el que ha dit el senyor Jové, no sé si vol fer alguna aportació.
Sí, no, a veure, jo com que no vinc de la vessant urbanística tampoc, jo sóc un simple gestor en aquest cas d'una instal·lació portuària. El que sí que jo procuro sempre és posar-me a les dues bandes de tota circumstància té dues posicions. En el cas, el que fem des d'Aigua Dolça, intentem dir, aviam, això és un port, l'origen del port és una instal·lació abrigada del mal temps per tenir-hi vaixells i que els utilitzin les persones, perfecte. Punt número 1, amagatzemem vaixells, els aparquem, diguéssim, eh? Sí. Dit d'una manera planera. Vale, llavors, aquest vaixell arriba, gent que desembarca i està a terra. Què vol? Vol fer coses, necessita serveis, necessita distreure's, o bé simplement baixa i se'n va cap a casa. Aquests són els primers plantejaments. Segon plantejament, entra la part de terra. Llavors, la part de terra com l'activem? Només amb la gent que ve navegant? Nosaltres a l'any tenim un trànsit aproximadament d'uns 10-11 mil vaixells en trànsit marítim, i en canvi tenim unes 300.000 entrades en vehicles per terra. Llavors aquí t'has de plantejar allí, per on em ve la gent a mi realment, pel mar o per terra? Val? Des d'un punt de vista ja especulatiu i de negoci, no? De dir, escolta, on estic jo? I llavors tota aquesta gent que ve, els que venen per terra, la majoria no venen a navegar, venen a, pues, a gaudir de l'espai, a passejar, a veure les parets pintades en grafitis que tenim, a la recent oberta biblioteca marítima que tenim, o a dinar, o a prendre una copa a la nit. Ja està. El que navega, ve a navegar i un cop arribat, pues, ell també vol gaudir i tindre una mica de temps d'oci. Llavors, aquest és l'equilibri aconseguiríem el que arribem, és a dir, què necessiten uns i què necessiten els altres, i el que intentem és donar-los. Clar, en el nostre cas, l'espai són 157.000 metres quadrats, vull dir, és una broma al costat del port de Barcelona i de totes les conseqüències que hi ha allà, que amb un simple vaixell de creuer ja tenen feta la nostra feina de tot l'any, no? Vull dir que una miqueta, jo crec que és un tema adaptatiu al que volem que la gent trobi quan arriba i què volem que la gent senti o pensi o porti el record quan se'n va i surt per la barrera o surt per la bocana.
Són dues realitats molt diferents, eh? És a dir, és evident que una és un port ciutadà i l'altra és un port d'una petita població, diguéssim, un port més esportiu, però en realitat acaben d'alguna manera compartint inquietuds, no? Com integrar i com fer el que deia ara el Xavier o el que apuntava l'Adolfo, no? Que com fer que tant els que naveguen com els que són de la població s'hi sentin a gust. I aquí suposo que hi té a veure molt la idiosincràsia, ja no només de la població, sinó de gent, no?, i del que tinguin al seu voltant. Això acaba marcant diferències importants, no?
Qui... Sí, jo el que diria és entenc que la situació del Port de Barcelona és diferent a la de Sitges, perquè el Port de Barcelona està enclavada en una situació que sempre ha sigut, doncs, la situació de la part baixa de la ciutat, i aquesta part baixa de la ciutat, doncs, llavors exigeix una sèrie fa una sèrie de demandes, fixa't, no com usuari del port, sinó com veí del port, llavors demana que aquell port sigui d'una forma determinada per poder gaudir, que és, jo diria que és una posició diferent, sí, sí, de Sitges, no? Fixa't, jo ara penso que Sitges, el seu client és qui va al port, ja sigui en cotxe o en vaixell, i per mi el client del port seria el veí del port, no?
Clar.
Perquè jo com a port tinc que aconseguir satisfer aquelles necessitats d'aquella gent que potser no ve al port, però sí que el té davant de casa, no?
Us agraeixo molt que m'hagueu acompanyat, Xavier Cuyàs, moltíssimes gràcies, gerent del port de l'Aiguador Sitges, i ens veiem ben sovint per allà passejant. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Fins la propera. Adolfo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat també i per haver-nos permès reflexionar en veu alta.
Gràcies a vosaltres per invitar-me. Sempre és un plaer parlar del port i a casa vostra més.
Moltíssimes gràcies. Crec que hem deixat unes reflexions interessants que segur ens dibuixen un futur de relació ciutat-portuari, població-portuària, segur molt més riques de les que tenim avui en dia.
Navega amb el Far.
I agafant o emprenent el que és ja la recta final del programa, avui, que és dijous, ens agrada conèixer i entendre refranys mariners.
Ai, mare, que teniu filles, no les deu a mariner. En passant la palomera, ja no pensen tornar més.
Això se nota que és una dita antiga, perquè diu, ai, mares, que teniu filles, no les deu a mariner. En passant la palomera, ja no pensen tornar més. Clar, ara les mares no donen a les filles. En tot cas, són les filles que decideixen, no?, les seues relacions. En una altra època, pues, era en permís dels pares, no?, i d'alguna manera pues, parlar de la desconfiança que dona per a una relació, pues, per a les persones, que d'alguna manera l'antiga creença que els mariners viatjaven molt sovint i moltes vegades molt lluny, en uns mitjans o en uns vaixells que ara són més ràpids i llavors no ho eren tant, i que potser els seus sentiments eren volàtils. Hi ha moltes cançons sobre això, per exemple, hi ha la de Tatuaje, que cantava molta gent d'una edat, se'n pot recordar, que era de la Concha Piquer, que dia el principi de la cançó sobre un amor d'un mariner que després va desaparèixer i ja no va tornar més, pues, él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un amanecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Pues d'alguna manera explica la història de desamor que una noia va tindre en un mariner del nòrdic, que era ros, que no s'entenien, però que es van agradar, segurament van tindre alguna cosa, però ja no el va sentir més ni va saber res, mai més res d'ell. I aquesta cançó pues, parla de sa tristesa, pues, d'això, d'un amor que podria haver estat i no fou, no? D'alguna manera és això, no? És una antiga creença, però d'alguna manera pues, sempre sempre s'ha tingut, que la gent que viatja molt pues, va molt cap endavant, va molt ràpid, coneix molta gent i coneix moltes coses i potser també té molts amors, però també són volàtils i no són potser per a tota la vida. D'alguna manera, perquè volen dir, no podien tenir relacions fora del matrimoni, perquè llavors estaven senyalades, ja no podien casar-se d'una forma formal i adequada segons els cànons de l'època, no? I volen dir que un amor en un mariner pues, no seria seriós, i si les deixaven anar ells, després estarien senyalades i mal vistes. No? Donar-les, per a mi no seria casar-les, seria com no les deixeu anar en mariner, per a mi. Vull dir, no les deixeu festejar, no les deixeu anar en mariner. Perquè si fos casar, diríem, pues, no, o sea, no ho sé, també podia ser per casar-se, però parlaríem més de la dona i la seva enyorança, no?, per un home que se n'ha anat. Però aquí és més que les mares, que teniu filles, no les deu a mariner. En el sentit, no les deixeu anar. O no les deixeu tindre relacions amb mariners. Perquè alguna... Bueno, jo he sentit dir això encara. Gent que, per exemple, abans d'anar a la mili o abans d'anar a la guerra se van fer nòvios, ell ja no va tornar més o se'n van anar a una altra i aquesta persona es va quedar soltera perquè havia tingut una relació i pensaven que potser, que em sé jo, ja no era l'erge o mil històries. No ho sé. Però això passava.
Frases fetes, les dites, els refranys són antics i, per tant, doncs, evidentment, es contextualitzen. Si els analitzem la majoria, doncs trobarem que no s'ajusten massa a la realitat, tot i que la idea sempre queda. La idea general, aquella idea malsada, doncs sempre és el que al final acabem retenint o acabem emprant per a la utilització d'aquestes frases fetes. Vaja, nosaltres tornarem demà, ja està. Tot el que havia dit sobre frases fetes és això. Nosaltres tornarem demà. Demà és divendres i és el dia de la vaga mundial del clima. Per tant, parlarem d'aquesta vaga mundial en diferents espais del programa i, evidentment, seguirem prenent consciència respecte a la sostenibilitat. Que passeu un bon vespre de dijous. Gaudiu d'aquestes temperatures altes i del sol que encara queda. Passeu-vos-ho bé i demà a les 4, aquí al peu de la vostra ràdio local.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
Ràdio Arenys, 91.2 FM. ...93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Saps que a la Farmàcia del Mar, la de la plaça del Casino, som experts en teràpies integratives?
I què vol dir això?
Ens basem en la prevenció i recomanació de productes i teràpies naturals que sols o combinats amb els medicaments tradicionals milloren la salut.
Quins són?
La suplementació ortomolecular, fitoteràpia, els olis essencials, flors de Bach, el consell nutricional personalitzat. Vine a la Farmàcia del Mar, de la plaça del Casino, i t'aconsellarem. Ens pots trobar al 93 792 1471 o bé per la nostra web i xarxes socials. Ah, i si vens i ens dius ràdio, et donarem un regalet. No tanquem al migdia.
Un hotel amb classe a la vila d'Arenys de Mar. El Mot del Vila. Un restaurant modern i ben vestit. Una excelsa carta amb productes de proximitat. Un nom amb història pròpia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.